Llibres, copa i puros. Anna Guitart i Lucía Ramis.
Ens esteu escoltant per Catalunya Ràdio i per Catalunya Informació. Abans d'arribar a les 8 sempre parlem de llibres amb la Lucía Ramis. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
I amb l'Anna Guitart. Bon dia, Anna.
Bon dia, què tal?
Va, que tenim el Sant Jordi a tocar.
Ja no queda res, que bé.
Serà un descans?
Serà un descans, sí. Serà un descans rebut amb molta joia, eh? Vull dir que... La veritat és que són dies molt intensos, però estàs content després, no? Quan arriba Sant Jordi, Lucía, és un dia maco.
Per mi tots els dies són el dia del llibre menys Sant Jordi.
Bé, i tu aquest any que has tret novel·la, Les possessions, et tocarà fer, no una marató, no, una supermarató.
Sí, sí, amunt i avall tot el
dia. Sí? Com se't presenten les signatures?
Doncs des de les 11 sense parar, pràcticament fins a les 8 del vespre.
De les 11 del matí a les 8 del vespre.
Una estona per dinar, però... I,
però ja has fet escalfament aquests dies, vull dir que ja vens sí. amb tota l'energia, eh?
Sí, sí, no, és molt guai, eh? Realment és molt xulo. El que passa que és vera que fa una mica de por sempre, no? Sant Jordi, tanta gent, tanta festa, tant de... I després, clar, a mi m'agrada més els altres... No hauria d'haver només un llibre, un dia del llibre, perdó.
N'hi hauria d'haver més.
N'hi hauria d'haver més, sí.
Demà al suplement també parlarem de Sant Jordi, però des d'una altra perspectiva. Com és el Sant Jordi des de dins? Ens trobarem un altre cop amb l'Anna Guitart. També vindrà l'editora Esther Pujol, el Màrius Serra, que acaba de publicar la novel·la de Sant Jordi. Que també...
Una novel·la clau
sí,
per
no?
entendre la
per diada. Per entendre tota
més,
la festassa, no?
Sí, 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 tant i tant. Molt recomanable.
També,
sí.
I també tindrem el nostre crític televisiu, el Marc Giró, i amb tots ells, doncs, vaja, parlarem d'això, del Sant Jordi. Des de dins, des d'una altra perspectiva, el Màrius Serra, no?, amb els egos, amb què passa les parades, com van les signatures, serà interessant. Per cert, venim de la Laura Huerga, a la Mirada Violeta, que també hem fet recomanacions de llibres per Sant Jordi, en aquest cas centrades amb la vessant feminista. La Laura va fer un fil a Twitter.
Fantàstic fil.
Sí,
meravellós. Vaig retuitejar de seguida i tinc molts títols apuntats, o sigui que dilluns és possible que em firi.
Amb tot de recomanacions literàries centrades en l'àmbit del feminisme. Però bé, abans de continuar parlant de Sant Jordi, perquè després la part de la Lucía en parlarem, anem a fer dues recomanacions, una pel públic adult i l'altra pel públic infantil. Arrenquem, Anna, amb el llibre que es va emportar el Premi Mercè Rodoreda de Contes l'any 2017.
Doncs sí, efectivament, es diu El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, i que ningú s'espanti si diuen, ui, doncs no em sona aquesta autora. És normal que no us soni perquè és la primera cosa que escriu, la primera vegada que es presenta a un concurs... Un concurs com el Mercè Rodoreda, ella va dir, mira, ja que he fet contes, aspiro al premi més alt, no? Que és aquest premi que té molt prestigi, amb que la porta el nom de la Rodoreda i només això
i
et dona moltes pistes. S'hi va presentar, va acabar a correcuita, ella explica que el dia que tancaven era fins les 7, que acceptaven originals, i ella va arribar a les 7 menys 10.
Uau.
Que diu, no sé si arribaré, perquè havia estat escrivint fins l'últim moment... Els va deixar i va guanyar. I explica que estava tan sorpresa que quan la va trucar el Marcel Mauri per dir-li sí, és que has guanyat tu, i anava dient, però és de veritat? Però no em prens el pèl? Però segur? I al final ell li va dir, sí, de veritat, ets la guanyadora del Premi Mercè Rodoreda.
Coneguem més detalls d'aquest llibre.
Títol:
El que pensen els altres.
Autora:
Clara Caraltó.
Editorial:
Proa.
Pàgines
197.
Anna, i quin és el fil conductor de tots aquests contes? Poden funcionar per separat?
Sí.
Han d'anar junts?
No cal que vagin junts. Es poden llegir perfectament per separat. Aquesta delícia d'agafar-ne una avui, l'altra demà... De fet, la Clara diu que ella escriu com amb molta llibertat, no? El que se li va acudint, el que li arriba, etc. Ella ho va fent i que no va ser fins que havia acabat el llibre i que havia vist que era un recull, que els va col·locar, etc. Se'n va adonar que són contes que parlen de la culpa, del penediment, de la vergonya, de la por, i sobretot jo crec que realment destaca molt la mentida. És a dir, que no són uns contes superamables, d'aquests superpositius i visca la vida, i no, són uns contes que... Hi ha un dels contes on hi ha una paraula que és important, que és esquerda, i jo crec que esquerda és una paraula que podríem atribuir a tots els personatges que surten al llibre. Tots en algun moment estan esquerdats.
Hi ha un trencament.
Hi ha un trencament i els passa alguna cosa. Llavors, la Clara, la veritat és que realment té una capacitat brutal per fer-nos entendre, per fer-nos ficar a la pell del personatge, per reconèixer en situacions que aparentment no tenen res a veure amb tu, coses que t'hi pots veure reconegut, no? O que hi pots reflexionar. Són contes que són, que estan bastant despullats. Ella no li agraden els artificis, sí. No hi volia posar molta poètica, i de fet diu que una de les feines que ha fet més és depurar, no? És treure coses.
Fer dissabte.
Fer dissabte. Si no cal, ho traiem.
Per tant, és un volum que, per definir-ho d'alguna manera, seria com es reacciona davant de situacions que emocionalment són molt dramàtiques. Seria això?
Sí, com es reacciona, i en alguns moments són coses que tenen, que perduraran, diguem-ne. Ja. No? Hi ha un dels contes que parla d'un professor i és el seu dia a dia anant a suportar, per dir-ho d'alguna manera, els alumnes que li toquen, que se'n riuen d'ell, no? Per exemple.
Jo vaig coincidir amb ella a Vilafranca del Penedès, a la llibreria de l'Odissea, al Premi de l'Odissea, i ella explicava això, no?, que la manera... Tots havíem de parlar dels nostres llibres, i llavors explicava ella, no?, que a tots els personatges els ha passat una putada, i de quina manera se refan després d'això, no? I és vera que de tota la gent que estava allà, clar, tothom se pot sentir identificat amb això, no?
I tant.
I és vera que a mi m'encanta com escriu, realment aquest llibre val molt la pena.
Sí, jo des del primer conte, perquè hi vaig entrar dient, val, a veure què... Bueno, ja em vaig quedar enganxada. El primer conte, la protagonista és una senyora gran que té 62 anys i que aviat descobrim que va passar la seva infantesa en un orfenat. I al primer conte ja dius, aquest llibre serà molt potent.
Doncs aquesta és la primera recomanació de l'Anna Guitart. Si no sabeu què regalar per Sant Jordi, és una bona opció. El que pensen els altres, Clara Queraltó, publicat a l'editorial Proa i, per tant, també Premi Mercè Rodoreda de Contes l'any 2017. I per al públic infantil, ara que tenim Sant Jordi a tocar, aquesta proposta.
Títol:
La princesa, els llibres i el drac.
Autora:
Anna Manso.
Il·lustradora:
Liliana Fortuny.
Editorial:
La Galera.
Un llibre, Anna, que capgira la història tradicional.
Sí, el que passa és que els que siguin més tradicionals, que tampoc s'espantin, Sant Jordi hi és.
Hi és.
Hi és. El que passa és que el títol és La princesa, els llibres i el drac, i certament Sant Jordi seria el quart element que arriba més tard, diguem-ne, perquè és la llegenda de Sant Jordi revisitada per Anna Manso i la Liliana Fortuny, que ha fet les il·lustracions, i el que passa en aquesta història és que apareix un drac, però abans que aparegui el drac resulta que ja qui està tallant una mica el bacallà és una princesa, perquè mana un rei, que és el seu pare, que resulta que és molt mandrós. Llavors ella diu, escolta, t'has d'espavilar, i com no s'espavila, s'espavila ella. Aleshores, la que resol tots els assumptes d'estat, la que es preocupa pel poble, etc, etc, és la princesa. Fins al dia que arriba un drac, ella diu, un drac, què és això d'un drac? I llavors se'n va a la biblioteca, els llibres tenen un paper molt important, i comença a documentar-se.
És interessant que no agafi l'armadura ni les fletxes.
Agafa els llibres, i de fet a la coberta la princesa està enfilada damunt una pila de llibres que li donen prou alçada per enfilar-se al drac. A mi és una de les coses que m'ha agradat més d'aquest llibre, no? Aquesta cosa de buscar les solucions a la biblioteca. I finalment s'haurà d'enfrontar al drac, ja us dic que apareixerà Sant Jordi, no us acabo de fer l'espoiler, però és una visió de la llegenda que m'ha agradat i que m'ha semblat un bon regal per dilluns.
Vaja, que els llibres són els salvadors, en
sempre,
definitiva, no?
Sempre, i tot l'any, a més.
I tot l'any. Per quina edat?
Mira, jo crec que una mica l'edat que tu vulguis, perquè hi haurà nens que ja el podran llegir ells i els hi farà gràcia. Si tu l'expliques als més petits també està bé, i jo m'ho he passat bomba llegint-lo, és a dir, que una mica per tothom, com passa sempre amb els bons llibres.
La princesa, els llibres i el drac, d'Anna Manso i Liliana Fortuny, publicat a l'editorial La Galera, una proposta per tots els públics, mira.
Exacte, no per revisitar la llegenda de Sant Jordi.
Per al públic infantil. Bé, ja tenim fetes les dues propostes literàries, ara toca parlar de presentacions amb la Llucia i tornem a escalfar motors per Sant Jordi. I clar, aquesta setmana hi ha hagut sarau a l'antiga fàbrica d'Am de Barcelona. S'hi va fer la festa de Sant Jordi del Club 3C.
Sí, que fa 12 anys ja que existeix.
12.
Sí.
L'Anna moderava aquestes jornades i la Llucia hi presentava el llibre.
Per sí, tant... Ho vam passar molt bé. Vam tenir una estora juntes, que sí, sempre sí. Està bé.
Va ser una marató, una mica.
Una marató.
Sí, perquè anaven passant tots els autors que presenten el llibre aquest Sant Jordi. Bueno, n'hi havia uns quants.
Vuit.
I llavors teníem 15 minuts cadascun de nosaltres per poder parlar de del nostre llibre. I, per exemple, hi havia Anna Carme Riera, va ser la darrera. Abans van passar Martí Gironell, Najat El Hajmi, Roc Casagran, Roser Capdevila. No, Roser Capdevila va demostrar que és una showwoman total.
Sí?
El proper llibre hi ha de posar un DVD o alguna cosa perquè la veiem, perquè va estar extraordinària.
Però en quin sentit, la manera d'explicar, d'interactuar amb el públic...
Bé, va explicar les històries que publicarà després del llibre que estava presentant. És a dir, que es va explicar la història meravellosa quan va conèixer el seu marit, que ell li va dir que has anat mai al túnel, i ella li va dir, què vol dir el túnel? I anaven en cotxe cap al túnel, que ja no sabia el que era, i era el túnel de rentat.
I així... Que romàntic tot, no?
No, així va ser com va començar la seva història d'amor.
Sí. Bueno, dins un túnel de rentat...
No,
què voleu que us digui?
Sí, sí. Ara, com a primera cita, és curiosa, eh? Això no ho discutirem.
Te'n recordes sempre.
Aquesta presentació va estar molt bé. També va estar molt bé la presentació d'Antoni Bassas quan va explicar el seu llibre.
I bon dia, són les 8. Sí.
Me va agradar molt la presentació de Màrius Serra, també, perquè va portar la presentació que havien fet a Manacor. Llavors, la tenia gravada en vídeo i la varen posar. I llavors varen fer, havia estat al món, a la llibreria El Món de Manacor, presentant la novel·la de Sant Jordi amb l'Oriol Comas i Coma, que és un dels personatges de la seva novel·la, sí. Que ell fa les presentacions amb un personatge, no tothom ho pot fer. Algú va disparar i els va matar a tots dos. I estava molt bé la representació d'aquests trets, perquè el primer tret ja havien mort tots dos. O sigui, després va un segon tret que va quedar com una mica perdut, i era el Toni Gomila, que el que volia era presentar el seu propi llibre i per això s'havia carregat els autors que és d'allà, de Manacor. Bueno, va estar realment molt bé. El que passa és que jo trob que va ser una mica massa llarg, potser.
Massa llarg, clar. Quants autors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 autors.
A 15 minuts per autor, clar, és una clar. Mica...
I el públic resisteix?
El problema és que, esclar, tots els autors van seguits. Per tant, si algú vol anar a signar el llibre... buida la sala i no escolta l'altre autor, o al revés, no surt per no perdre's la intervenció de l'autor que ve després, i llavors ja no té la signatura de l'autor que potser li interessava. No? Llavors això sí que potser s'hauria com a de reformular d'una altra manera. A mi se m'ocor, no?, que per exemple hi hagués 4 autors a 5 minuts per autor, després hi hagués un concert o una cosa així, que tinguessin temps de parlar amb els seus lectors i poder signar els llibres, etc, i després una altra tanda.
Però 5 minuts només? No en teniu prou amb 5 minuts?
Sí, al final és una mica... No?
Parlar... No ho sé, una no, mica, no ho sé.
És buscar 4 titulars, tampoc no, sí. No estem fent una presentació profunda, perquè si has de fer, clar, 8 presentacions...
És molt, sí.
Jo trob que potser, no sé, potser s'hauria de reformular d'aquesta manera, sí, permetent més aquest contacte entre autors i lectors, que és una mica el que es troba a faltar Sant Jordi, perquè hi ha tantíssima de gent que és veritat que quasi no tens temps per parlar amb ells, potser se'l podria fomentar aquesta trobada i no tant parlar del llibre, que sí que és una cosa que sí que fem en altres àmbits, com a les presentacions, etc. No? No ho sé. És una idea que llanço com de cara a una altra edició.
Tu, Anna, ho veus igual?
A veure, a mi em va meravellar que la gent hi estigués tanta estona, perquè és veritat que, a més, era a les 7, però acabes començant a un quart de 8, hi havia el Roc Casagran, que presentava aquest, direm nosaltres, magnífic, amb el Cesc Freixas, sí. Aleshores hi va haver una actuació, i es va anar allargant una mica. Jo, al final, vaig trobar que encara hi havia molta gent, vull dir que la gent realment en tenia ganes.
La gent es va quedar fins al final, no tenia en compte que, com que hi ha cervesa... Perdona, i repartir...
A l'antiga fàbrica d'Am.
Això animava, també.
Clar, sí. Clar. No, i el lloc és xulo.
Sí.
El que passa és que, sí, el que diu la Llucia, no veies que s'acabava un autor i qui volia la signatura s'aixecava del públic i tornava al cap d'una estona. Però, clar, hi havia un autor després, no?
I es podia buidar la sala. Mm. Bé, doncs els responsables d'organitzar aquest tinglado, que prenguin nota.
No.
Home, sí.
Tampoc és això.
Home, vosaltres heu estat part, no?
Jo encantada, eh? Jo t'he de dir que repetiria i repetiria, eh? Vull dir que...
Sempre es pot millorar,
Llucia. Això és més els autors,
Llucia.
Pobres, que...
Sempre es pot millorar. Va, segona presentació, en aquest cas a la llibreria Altair de Barcelona. Without the pretty pink ribbon. Periodista Alfonso Armada i va presentar Por carreteres secundàries i avui he estat revisant l'obra, la sinopsis i tot plegat i m'ha interessat moltíssim, no?
És
una obra
guai.
Dels marges al final, no? Sobre els marges.
I se'm va anar dos estius en cotxe per Espanya.
Uau.
I va anar per aquella Espanya absolutament desconeguda a les carreteres secundàries, que no s'hi arriba amb autopista, que no surt als mapes, perquè a més els mapes, per exemple, dels hotels només te mostren el centre, no te mostren la perifèria. És recórrer aquesta Espanya completament abandonada, que no sabem com és, ni on és, ni què passa allà, no? Per exemple, a la portada mateixa hi ha un sofà, un seient, no?, que dius, i això on és? I això és una fotografia que va fer a Comala, que, clar, és la ciutat de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, i va dir, jo he d'anar en aquest poble que es diu igual que aquesta ciutat, no? Llavors, va descobrir que era un poble que hi havia a Alacant. Llavors, la presentació va estar molt bé, perquè a Laura Ferrero, que és qui l'acompanyava en aquesta presentació, li feia preguntes a partir de frases tretes del llibre, no? I com desenvolupava aquestes idees. I una d'aquestes idees que ella deia, clar, quan tu vas dues vegades a fer el mateix viatge, penses, mira que no hi ha món per veure, no? I la primera sensació és aquesta, però ell el que diu és que estem acostumats a veure, però no estem acostumats a mirar. I per mirar hi pots anar tantes vegades com vulguis, perquè sempre descobriràs coses noves, no? I llavors aquesta història, no?, d'anar per autopistes, que les autopistes no tenen tornada enrere, les autopistes te porten al lloc, però no tens manera de desviar-te. En canvi, les carreteres, te pots aturar quan vulguis. I per què li va posar aquest títol? A mi m'ha agradat també molt això. És perquè li fa un homenatge a Ignacio Martínez de Pisón, que hi té una novel·la que es diu Carreteres secundàries.
Sí, portada al cinema.
Sí, que explica la història d'un pare i un fill que van amb un Citroën Tiburón i que, bueno, és aquest viatge, no? Llavors ell recorda un viatge que va fer amb el seu pare, també en un Citroën Tiburón, i que varen passar a la frontera a Portugal, que era de nit, hi havia boira, era hivern, feia molt de fred. I llavors, quan va arribar a Lisboa, té una imatge com a fantasmagòrica d'aquella ciutat i llavors va dir, vull recuperar aquest títol per carreteres secundàries, en aquest cas com a homenatge a l'Ignacio Martínez de Pisón. La veritat és que va ser molt interessant perquè és això, no? Aquesta elogi a la lentitud, elogi a no intentar arribar als llocs. Diu que ara tots estem massa pendents de velocitat, d'haver fet les coses i no de disfrutar del fet de fer-les.
L'important és el viatge.
Clar, i sobretot una cosa, diu, no sé per què tenim tanta pressa d'arribar als llocs, perquè al final allò que dura és la vida, no? Si anem a poc, al final el que estem fent és que la nostra vida duri. I si intentem ser a tot arreu, de seguida, vol dir que allò t'ho has tallat a tu mateix, no? De qualsevol manera.
I el que et perds, no? Per tant, Alfonso Armada, entenc que parla amb gent que es troba, descriu paisatges...
Fa fotografies d'aquests paisatges.
És un llibre il·lustrat, també.
Sí, sí, i això és aquest camí, endinsar-se en aquest camí de l'Espanya més desconeguda i més abandonada i de tots aquests descobriments, sobretot el descobriment d'això, no?, del temps, de l'observació, que és, jo crec, que el més interessant, no? I ha estat corresponsal a Sarajevo, va estar molt temps corresponsal a l'Àfrica, i aquesta també sensació de moltes vegades veiem el que hi ha fora i no som conscients del que tenim aquí mateix, no?
Un llibre publicat amb El Paso, no?
Sí, sí, li va presentar també el Malcolm Otero, l'editor de El Paso, i la veritat és que va ser molt, molt interessant.
Hi havia gent a la llibreria?
Molta, estava petat de gent i... Vull dir, tothom es va quedar... És que va ser d'aquestes presentacions que tothom es queda com absolutament fascinat, no? Va ser molt, vull dir, molt, molt guapo.
És que només com ho expliques, sí. ja fa gana. Ja sap greu no haver-hi pogut ser.
Sí, ganes,
i a
ganes
més,
de llegir-lo,
agafar llibres
eh?
I llegir-lo.
O sigui,
sí,
és que va ser com, no sé, era com t'explicava això i a més ell ho explica d'una manera... És una persona encantadora, és una persona que encisa molt també la manera com té de dir les coses i això, no? Llavors, era com aquestes reflexions... que són reflexions que, en el fons, no són tan difícils de fer, no? Però algú les ha de fer, no? I són reflexions sobre coses molt quotidianes. Però va ser molt guapo, i la veritat és que ens van quedar tots... Bueno, hi havia aquesta sensació de que tothom està escoltant.
Que tothom està connectat.
I tothom està flipant, sí, va estar molt bé.
Que bé, també una altra recomanació interessant, eh? Per aquest Sant Jordi, Por carreteres secundàries, Alfonso Armada, publicat amb El Paso. Va, que estem a punt d'arribar a les 8. Posem-hi
ja,
música.
Eh?
Ja, sí. Passa molt de pressa aquest
molt
espai.
De pressa.
Molt de pressa. Hauríem d'allargar una mica més, però bé, no és cosa meva. Avui amb un dels grups que més m'agraden, els canadencs, Arcade Fire. Actuaran aquesta nit al Palau Sant Jordi de Barcelona per presentar el seu últim disc, Everything Now, Arcade Fire. Amb ells arribem al punt de les 8. Gràcies, Anna, i gràcies, Llucia.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi. Everything now, and in the black again.